migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb vosaltres i encantat de xerrar i de tocar molts temes, com per exemple alguns que fan més gràcia i altres pocs. Mireu, tema del que ja començarem a parlar segurament a partir de ja, avui mateix, i que demà i aquests dies estarà bullint. Estarà ja calentito i que portarà cua, eh? L'inici escolar del curs vinent. Fa res, Educació, el Departament d'Educació, ha plantejat, no ha dit, ha plantejat, quan diem això de plantejar, és que llancem un globus sonda i a veure què passa. Ha plantejat que el curs escolar, és a dir, el 2026-2027, que hauria de començar cap al setembre, doncs exactament comenci el 8 de setembre. El 8 de setembre. Aquesta seria la idea del Departament d'Educació, que comenci el 8 de setembre, no només el curs vinent, sinó els pròxims 3 cursos. De fet, el Departament ha proposat doncs, oferir activitats cada tarda als alumnes de secundària dels instituts escola. Clar, els pares suposo que estaran encantats, perquè el 8 de setembre els nens ja... i té una coordinació amb la seva història laboral i demés. Però clar, hem de pensar el paper de les escoles. Els sindicats ja han dit, què som, una escola o una guarderia? Escola bressol, què som? Els sindicats, evidentment, han dit que el 8 de setembre no hi ha res preparat per començar un curs. Aquest serà un dels temes que segurament ja demà parlarem en aquest programa, perquè no ens ha donat temps, però que ja es parlarà avui i els darrers dies, i els darrers mesos, perquè el mes que ve, al febrer, crec recordar cap a mitjans, cap al dia 11-12 de febrer, hi ha una vaga d'educació precisament per molts motius. I suposo que aquest serà un dels motius que inclouran. Dit això, parlem d'educació, que ja serà el què, parlem de fiscalitat. I per parlar de fiscalitat hem de mirar, evidentment, a Hisenda. Està clar. I què passa amb tot això? El que passa amb el tema de la fiscalitat és que, a partir d'ara, doncs ja afectarà els Bizum. Això què vol dir? Doncs vol dir el que és, que Hisenda controlarà els Bizum. Controlarà tots els Bizums? Doncs no. No, la realitat és que no. En aquest cas, no. Tot arribarà, eh? Però ara mateix no serà així. Serà la gran novetat i que ha portat molta confusió, molta història, quan l'anunci és Hisenda controlarà els Bizums que farem, doncs atenció, perquè no controlarà tots els Bizums. No, no és així. Insisteixo que tot arribarà, però ara mateix no. Quins Bizums controlarà? Controlarà els Bizums dels professionals o entre professionals. És a dir, tu, pobre autònom, vigila amb els teus Bizums perquè a partir d'ara els que rebis... igual els has de justificar. No, igual no. Si t'ho demana Hisenda, hauràs de justificar per què t'han enviat tal o qual Bizum i el motiu i el per què. És a dir, ara els Bizums entre professionals estaran o poden estar sota control d'Hisenda. Entre particulars, encara no. És a dir, si la meva mama o jo o amb un amic ens enviem un Bizum per pagar no sé quina factura d'un restaurant o perquè hem arribat un vamos a patxes, això encara no estarà controlat. Tot arribarà. Calma. Tot arribarà perquè Hisenda ja sabeu que cada cop ens deixa més espai. I deixa més espai amb una lluita contra el diner en bé, el diner negre. Bàsicament, aquesta és la qüestió. Ara arriba un punt que pot ser angoixant. Un pobre autònom ara haurà de fer una llista del per què rep tal Bizum. I un autònom del que jo dic de base... és a dir, que no té empleados a su cargo, sinó senzillament un autònom, que només té un telèfon i reben aquell número de telèfon tots els Bizums. Clar, si se'n va un amic a sopar, paga l'amic i li ha de fer un Bizum o a l'inrevés, això ho haurà de justificar? Quin cacau. Va, parlem d'això amb el senyor Benja Anglès. El senyor Benja Anglès és professor dels estudis de dret i ciència política de la UOC i, a més, és expert en dret tributari, així que és la persona ideal per parlar d'això. Benja, bon dia i bon any. Benvingut.
Molt bon dia, bon any a tothom i gràcies per tindre'm en compte. Gràcies.
Home, un plaer, gràcies per atendre's a nosaltres per parlar d'aquestes històries, perquè, clar, jo començava parlant, rajant una mica de l'administració, dient que a vegades no saben comunicar exactament què volen amb aquestes coses, no?
Ho has explicat perfectament. És a dir, d'un canvi normatiu que es va produir l'any passat, que entra en vigor precisament ara al gener, s'ha generat aquest rebombori que expliques, i ho has explicat molt bé, perquè en el fons aquest canvi normatiu només afecta a les entitats bancàries d'entrada. És a dir, les entitats financeres, i sempre, i fins a aquest canvi normatiu, anaven informant a Hisenda sobre determinats moviments, pagaments amb targetes, transferències, moviments entre comptes, en funció d'uns imports, i estan obligats per aquesta norma genèrica de que és contra la lluita contra el blanqueig de capitals, d'anar informant periòdicament a Hisenda. L'any passat, el que es va produir és un canvi en el qual incorporava com a un nou, en aquell moment, mitjà de pagament, com és el Bizum. I l'únic que ha fet és obligar aquestes entitats financeres a informar a Hisenda també dels pagaments, cobraments que reben els professionals via Bizum. Fins aleshores havien de comunicar els pagaments, cobraments que feien a través de targeta de crèdit, transferència bancària, etc. Doncs van incorporar el Bizum. I d'aquest canvi normatiu es va generar tot aquest rebombori perquè la lectura que se'n va fer a través d'alguns mitjans i per la majoria de la gent és que ara Hisenda sabrà tot el que passa dins de Bizum. I no és ben bé així, tal com tu has explicat molt bé al començament.
Ahà. Aquesta és la qüestió. Llavors, ara, entre empreses. Bàsicament, Bizum que es basin entre empreses. Però un autònom, en aquest cas, compta com una empresa?
Sí. És a dir, el que les entitats financeres informaran a Hisenda és el que reben tots els empresaris, ja siguin empreses, ja siguin autònoms, del cobrament de les seves vendes o serveis. Però el que fan les entitats financeres és un cop al mes informar Hisenda del total del que han ingressat. Per tant, no hi ha un detall de les operacions una per una. Hi ha el total agregat del que autònoms o empresaris han cobrat durant cada mes via Bizum. Per tant, la informació del concret del que els clients o d'altres empreses facturen, d'entrada això no se sap.
Clar, jo penso una cosa. Hi ha autònoms que no tenen un telèfon d'empresa i un telèfon. No hi ha una diferència. I el seu telèfon. És a dir, que són autònoms, són una empresa, però a vegades és una empresa d'una persona. Llavors, aquí com es pot diferenciar un Bizum que li fa a la mama o un amic o d'un Bizum d'empresa? És que això pot ser molt difícil, això, no?
Sí i no. És a dir, aquesta és la gràcia. La gràcia és que no hauria de ser difícil en el sentit de quan les entitats financeres comuniquen a Hisenda els diners via Bizum que aquest autònom ha ingressat, Hisenda el que fa, òbviament, és anar a comparar aquesta informació que obté d'un tercer amb les declaracions de l'autònom que ell ha de fer cada trimestre sobre la seva activitat econòmica.
D'acord.
Llavors, quan Hisenda aquí detecta una diferència i considera que aquesta diferència o és molt gran o no està prou justificada, és quan anirà a l'autònom i li dirà: escolti, vostè me declara via els formularis corresponents uns determinats ingressos que el seu banc me diu que són superiors. Per tant, expliqui'm el perquè d'aquesta diferència.
Vale.
Aleshores, quan l'autònom ha de dir: miri, perquè una part d'aquests Bizums no són del meu negoci o de la meva activitat, sinó que són de la meva situació personal, de persona individual, en relació amb d'altres individus, que, com tots sabem, i bé també has explicat, que aquests no han de tributar, perquè el que tributen no és el fet de si pago o no en Bizum. El que tributa és el fet de que sigui un pagament a canvi d'un servei,
d'acord,
a canvi d'una venda, és a dir, en el fons, perquè hi ha una activitat econòmica al darrere.
D'acord. Clar, això obligarà a tenir molta cura de totes aquestes transaccions que es facin per Bizum. Vull dir, un autònom haurà de tenir allò al megadetall, perquè no s'oblidi.
Correcte. Aquest és el gran objectiu d'Hisenda. El primer és, que quadri la realitat amb el que s'acaba declarant, però tot és un toc d'alerta als autònoms i empresaris que saben que ara Hisenda això ja ho pot fer d'una manera inclús automàtica, perquè aquesta informació s'introdueix en el sistema i d'una manera automatitzada i, per tant, relativament senzilla i ràpida, Hisenda de seguida pot detectar aquells moviments de diners que no es corresponen amb allò declarat.
D'acord?
Per tant, per això els autònoms i els empresaris doncs, tenen un element més de control que els obliga a vigilar molt més com treballen i sobretot com ho declaren.
És molt curiós que cada cop entrem més, Benja, al detall, perquè clar, un bizum, quan tu fas un bizum, és un bizum de 50 euros com a molt, pot ser de 100 o de 100 i pico euros, però que no són grans, supergran quantitats de diners en aquest cas. I a més el bizum ja té un límit, penso, no?
Sí.
És a dir, que Hisenda entra cada cop més en el detall, no?
Sí, perquè el que es tracta, i aquí és clarament, és una eina més per combatre l'economia submergida. És a dir, podríem dir que dins de l'espectre d'Hisenda, podríem dir que hi ha dos grans grups, no, de contribuents.
Sí.
Els grans contribuents, les grans empreses, les multinacionals, aquelles que inclús tenen estructures, no, societàries complexes o que es mouen en entorns molt grans, inclús a nivell internacional, no? I després hi ha l'altre gran grup de contribuents, que són els autònoms, bàsicament, no? Aleshores, cada un d'ells, podríem dir que es creen diferents eines per poder combatre el que seria el frau.
Ah,
i en l'àmbit dels autònoms, el principal frau, i tots ho coneixem això, és l'economia submergida, el treball negre. Aleshores, la manera de poder anar combatent això és tindre un control absolut sobre els moviments, sobre els pagaments que aquestes persones reben. I quan utilitzem qualsevol mitjà de pagament d'un tercer, aleshores ha de ser relativament fàcil per Hisenda poder detectar-lo. El que de moment encara no s'ha aconseguit i serà difícil és quan aquest pagament es fa amb diner metàl·lic, no? Aquests pagaments en metàl·lic, aquí encara és complicat si després això no s'ingressa o no es fa un altre moviment posterior, no? Aquests pagaments encara costarà a Hisenda saber quan es produeixen. Bueno. Però qualsevol pagament electrònic, diguem-ho així, queda un rastre. I per tant, Hisenda l'únic que vol és poder accedir a aquest rastre per després poder quadrar la informació que per un costat li ofereix l'autònom o l'empresari del que és el resultat de la seva activitat econòmica amb el que podríem dir la realitat dels moviments econòmics en el seu compte corrent.
Doncs senyor Benja Anglès, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en dret tributari, escolta, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot això, molt amable.
A vosaltres per comptar amb mi i doncs molt bon any a tota l'audiència i a vosaltres.
Igualment. Ostres, hem de parlar de... Fins quan es diu bon any? Jo entenc que fins aquest mes seria o la primera vegada que parles amb una persona dins d'un concepte lògic. Però bon any per tots, evidentment. Doncs ja ho sabeu, el tema dels bizums queda aquí i el tiempo. El tiempo que perquè la tecnologia de mica en mica... Al final serà així, al final, i escolteu el que us dic, que me pongo en plan guru visionario del futuro, la tecnologia, si no és ja possible, que crec que sí, arribarà un moment que podrem saber Hisenda al detall tots aquells controls i transaccions per bizums o altres històries que podem fer. L'única cosa que quedarà serà els diners en efectius, però si tu els retires també hauràs de fer una justificació. Al final el control serà tan exhaustiu que serà molt difícil gastar res sense coneixement d'Hisenda. I sense un permís d'Hisenda, en aquest cas. Ja veurem, igual m'estoy pasando. Estoy muy 1984, George Orwell, una mica en aquest plan. Bé, que tot això ja és possible, tot s'ha de dir. Bé, de seguida de què parlarem? Parlarem d'il·luminació. Per què? Hi ha una proposta que crec que ja està ben feta i que té molt bona acollida de l'Ajuntament de Barcelona per il·luminar amb llumets, els llumets bàsicament d'il·luminació de Nadal, els carrers més estrets i foscos del districte de Ciutat Vella. I per què? Doncs per rebaixar aquesta sensació d'inseguretat i promoure el comerç. Va, que de seguida farem un gente-gente, parlarem amb les persones de Ciutat Vella per veure què els sembla aquesta iniciativa i ho farem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Si no somos nosotros, será Rusia o China.
¿Cómo viven en Groenlandia que Trump insista en quedarse con su isla?
Hay un sentimiento de herida con todo el futurible económico que tiene la isla.
Escucha a lo largo de todo el día a Espósito desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Y a partir de las 7, en La Linterna de COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem d'inseguretat, a part d'una inseguretat real, la sensació d'inseguretat passa per la manca d'il·luminació en determinats carrers. Per això, el districte de Ciutat Vella de Barcelona il·luminarà alguns dels carrers més estrets i foscos dels barris del Born, el Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera, doncs per intentar apagar doncs aquesta sensació d'inseguretat. Què opinen els veïns de tot això i sobretot el comerç? Fins allà, fins al districte de Ciutat Vella, fins al Gòtic, s'ha desplaçat la Mar Puerto, la nostra companya Mar Puerto, i està allà precisament amb una comerciant, bàsicament l'Èrica, que és comerciant d'allà, i no sé què ens explica. Mar Puerto, bon migdia, què ens explica l'Èrica?
Sí, l'Èrica és comerciant i quan cau la nit molts carrerons estrets del centre històric, com Sant Sever o la baixada de Santa Eulàlia, queden poc il·luminats durant els mesos amb horari d'hivern. Ella treballa a una de les botigues d'aquests carrers i, si ho compara amb la zona on vivia abans, agraeix la mesura que aquest any es porta a terme.
Yo llego pronto, pero es verdad que yo antes vivía en el Borne y es verdad que estas calles, que son, bueno, que es una parte muy antigua, preciosa, pero tiene esta parte oscura de la noche que mucha seguridad no transmite. Y puede ser que las luces podrían ayudar un poco, eso es verdad.
¿A qué hora llegas, más o menos?
Yo aquí a las 10:30, nada. Yo te hablo de la noche de experiencia de antes, me vivía, o sea, por esta zona antigua, y es verdad que lo veo bien. No sé cómo estéticamente si es lo adecuado o no, pero en nivel de seguridad seguro que sí.
I si parlem de la sensació d'inseguretat que generen els carrers foscos als veïns, en Pep, que ha de sortir d'hora de casa per passejar el seu gos, explica que veu amb bons ulls que es mantingui la il·luminació nadalenca uns quants mesos més.
Sí, perfecte.
Surt molt aviat, per exemple, de casa,
sí.
Se sent més segur d'aquesta manera?
Sí, bueno, segur, igual, és un problema, una mica més d'alegria, sí que dona. Ni que no hi ha menys gent per aquí que tanca tot, més o menys, pues, bueno, vas millor, també.
Molt bé, que siguin de Nadal.
Bueno, això pràcticament és de Nadal o no. Pel Born ni por allà en aquesta classe de llums i no és el Nadal, també. Clar.
La idea és tenir il·luminació sense motius festius, llums estètiques i decoratives, però sense dibuixos ni símbols de Nadal, ja que desentonarien la resta de l'any. L'Anna i la Núria, que passegen sovint per la zona, i una d'elles recorre, de fet, aquests carrers des de ben d'hora al matí, reivindiquen la mesura i opinen que, igual que fan altres països, tenir llumetes com aquestes fan que la ciutat llueixi.
Primera, és bonic. Exacte. I la gent que no ha pogut gaudir-ho per les festes, doncs ara ho pot gaudir. I si a més és un tema de seguretat, quan valorat tècnics, a mi em sembla perfecte.
A mi també em sembla molt bé. A més, jo arribo molt d'hora a la feina, que és fosc, i la veritat és que no m'he sentit mai insegura, també ho he de dir, perquè el dematí, a les 6 del matí o a les 7, no em sento insegura, però sí que s'agraeix veure. I que, a més, és que fa molt bonic, és que queda preciós. Em recorda ciutats de França, poblacions de França, que també la part vella també ho fan molt. Vull dir que a mi m'encanta.
I la Sílvia, per la seva banda, i sent comerciant, també opina que és molt maco mantenir l'enllumenat nadalenc, tot i que ell, afortunadament, no ha patit cap episodi d'inseguretat. Afirma que molts veïns sí.
sembla perfectament, em sembla superbé. És una iniciativa molt bona.
Arriba molt d'hora al matí per obrir la botiga?
A les 9.
I s'ha sentit algun cop insegura?
No, la veritat és que no. Fins ara no, porto com 5 anys aquí i de moment no. He tingut la sort que no, però sí que sé de molts veïns que sí.
Seguretat i comerç van de la mà. Una sensació d'inseguretat fa que molts vianants deixin d'entrar als comerços i evitin segons quins carrers. Però cal aprofitar les llums de Nadal o caldria invertir realment en il·luminar la ciutat d'alguna altra manera?
Mira, és una bona pregunta que acabes de fer, Marc. Possiblement aquesta manca d'il·luminació ara és benvinguda precisament perquè igual mancava aquesta il·luminació. I ja que tenim la Nadal, que queda bé, que queda xula, aquelles bombetes, doncs la deixem i ja està. Bé, sigui com sigui, és una bona iniciativa perquè aquesta il·luminació, a més de maca, doncs treu aquesta sensació d'inseguretat. És una molt bona iniciativa, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona. És allò de... I com no se me ha passat antes por la cabeza? És una qüestió d'aquestes idees que passen i que són molt ben rebudes, en aquest cas, pels veïns i comerciants. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis. En qüestió de la meteo no hi ha gaires novetats, la veritat, és una situació molt estable. No fa fred, no és un fred el que tenim. Les temperatures estan augmentant. Fa fresqueta pel matí, però poca cosa més. Vull dir, parlarem del trànsit, com tenim la situació, i parlarem de la Copa del Rei, que les eliminatòries ja comencen avui mateix. Avui, demà, ja comencen les eliminatòries. El José Luis Gil es posarà a l'aquai de tot això, de com està la situació. I després parlarem, després de la informació de serveis, parlarem amb un fabricant de les balises B16 perquè ens aclareixi què passa. Què passa amb tot això? Quines dades dona aquesta valida al final? En parlem de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia,
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando esta instancia del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente. No tengo que ver con patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú debes jugar y te transmite mucho más que Sinner.
¿Sí? De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... ¿Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja són els lavabos olorant pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Us parla el José Miguel Cruz, encantat de la vida i de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. precisament de cara a aquesta tarda de dimarts 13, aquell famós dia de la mala sort, doncs, en qüestió de meteo, la veritat és que la setmana dels barbuts no serà tanta setmana dels barbuts, perquè les temperatures, les màximes, pugen, hi ha un predomini del sol a tot el territori, algun núvol que es deixa escapar cap a la Costa Daurada i un sol tèrbol, però un predomini del sol i les temperatures a l'alça. I més o menys és la mateixa fotografia que ens trobarem demà. Demà pel matí ens trobarem aquest predomini del sol tèrbol, un sol que bruteja i algun núvol que s'escapa cap al nord de la Costa Brava i Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i boires molt enganxades que ens donaran la benvinguda al matí del dimecres 14, doncs els llocs habituals, Catalunya Central i cap a Ponent. I les temperatures mínimes es mantindran. Vull dir, és un temps, bàsicament, no podríem parlar d'hivern. Estem parlant de fred. Estem parlant d'unes temperatures que estan per sobre i bastant per sobre del que tocaria per l'època de l'any. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Va, preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara la P7 està tallada entre Borrassà i Vilademuls en tots dos sentits per tasques de reparació de danys de la via. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel mateix motiu es manté tallada la C16 entre Casserres i Berga en tots dos sentits. Es desvia per la C16Z. També comentar-vos que la P7 de retruc hi ha retencions a Vilademuls en sentit Figueres i a Borrassà en sentit Barcelona. A la C26 hi ha retencions a Navata per enllaçar amb la Nacional 260 i a Borrassà en sentit França. A la Nacional 2 hi ha retencions entre Figueres i Vilamalla en sentit Barcelona i entre Vilademuls i Bàscara en sentit Figueres. A l'antiga Nacional 2 hi ha cua Vilamalla en sentit Barcelona. També destacar-vos la T723, que està tallada a Batea per la retirada d'un camió accidentat. A la 27 hi ha un carril tallat a Tarragona per anar cap al port per un vehicle avariat i això provoca retencions. A la C55 hi ha retencions a Esparreguera en sentit Solsona per obres. I per acabar destaquem la ronda litoral de Barcelona. A la B10 hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Bueno, ¿cómo se ha puesto el patio? José Luis Gil, ¿cómo estás? Benvingut.
Bon dia, José Miguel. Com vaig? Que m'he perdut.
No, home, que t'has perdut. Si tu...
Que m'he perdut.
Però tu en què treballes? No estàs en esports?
Bueno.
M'hauria donat una mica d'empaque, home, no em deixis així. Quan no em diràs que no està el patio movido.
Home, al mes de gener no ens queixarem.
No està malament la cosa, no?
No ens queixarem de com ve.
A la jornada de Copa del Rei de l'eliminatòria, que la tenim ara, que ja de si mateix ja donaria actualitat, tenim el gran bombazo.
Home, tant com gran bombazo...
Bé, no s'esperava que...
No digui vostè que no es veia venir.
No es veia venir, però no ara.
No ara, sí, possiblement això...
A tot això, parlem de Xavi Alonso, eh? Sí, i de l'entrenador del Real Madrid.
Del canvi a la banqueta del Real Madrid, la deu de Xavi Alonso, l'arribada d'Álvaro Arbeloa. Home, que ens ha agafat a tots una mica amb el peu canviat, eh? Com pi canviado, perquè just en el moment en què ningú deia res, tot estava tranquil, havíem quedat que el Madrid havia competit i havia donat el to a la final de la Supercopa d'Espanya...
Fins i tot la tentació era aquesta, perquè molts influencis, molta gent que entén d'esport...
Madrilólogos.
Xavi ha mejorado el equipo...
Ha mejorado el equipo, gana sí que... oxígeno, sí, continua... Tal, 6 de la tarda, patapam. Adeu, gràcies, Xavi Alonso. Bona tarda i benvingut, Álvaro Arbeloa.
Tu et creus el tema del mutu acuerdo? Perquè diuen que ha estat de mutu acuerdo.
Aviam, és que mutu acuerdo és un sintagma que pot acaparar moltes coses. Moltes coses. Perquè, aviam, sense anar més lluny, jo et faig fora, però et liquido més del que et toca si tu, a terminis, si tu estàs tranquil, callat, tapat i no dius res. Cap i a la fi, això seria un mutu acuerdo.
Uh-huh.
Hi ha un altre escenari que s'ha posat en solfa en d'altres esferes. Allò de, mira, no vale la pena, hasta aquí hemos llegado, mejor si lo dejamos.
Para que vamos a alargar esta agonía.
No te preocupes, yo te pago todo el contrato, això també seria un mutu acuerdo.
Entenc.
Clar, vull dir, no crec que... Bueno, al final, aquests comunicats tan políticament correctes, doncs, bueno, utilitzen aquest terme de mutuo acuerdo, bueno, per englobar una cosa que pot tenir moltes puntes i moltes...
Per no fer més sang.
La veritat del tot, no la sabrem
mai. Bé, sí, bueno, la cosa és que s'estalviem fer més sang, que suposo que és un dels objectius.
Aviam, és que era la crònica d'una muerte anunciada.
Sí,
potser el dia i l'hora no s'han ajustat a lo que preveia el guió, però era una crònica d'una muerte anunciada. En fi, que d'aquí una estona ha de comparèixer Arbeloa perquè, com vostè diu, està la Copa del Rei en marxa.
Sí, sí.
Demà el Madrid juga al camp de l'Albacete.
T'imagines que l'Albacete elimina el Madrid?
Bueno, escolti, igual que va passar... Quan...
A part de l'alegria dels culers, que tindríem una alegria, Arbeloa què faria, llavors?
Escolti, vostè i jo, que tenim uns anys, hem vist el Toledo eliminar el Real Madrid.
No, i aquí és modestos que eliminen tant el Barça com el Madrid.
Hem vist el Real Unión de Irún eliminar el Real Madrid.
Sí, sí.
Hem vist el Leganés, que no era el Leganés de primera, eliminar el Real Madrid. Vull dir que no pots descartar mai del tot una sorpresa. Perquè, clar, acaba d'arribar, s'ha de fer amb els comandaments. A més, a l'entrenament d'avui hi ha hagut absències, com per exemple Mbappé, Rüdiger, homes importants que no han treballat perquè físicament
no podien,
estan per entrenar. O sigui que anem a veure per aquesta Copa del Rei quina convocatòria fa i, sobretot, la gran incògnita. Quina serà la proposta futbolística d'Álvaro Arbeloa, que, com a entrenador del filial, tenia el Castilla en zona de promoció d'ascens a segona divisió, però, clar, una cosa és el Castilla i una altra cosa és arribar al primer equip del Madrid.
Suposo que la clau passa per controlar el vestuari, perquè sembla que Xavi Alonso, i almenys amb les imatges que vam veure...
havia perdut el control del vestidor.
De trofeu de la Supercopa, havia perdut una mica el control del vestidor, no?
De fet, jo crec que el va perdre... Clar, ara no me'n recordo exactament quin episodi va ser abans en el temps. Si el tema de Vinícius, el canvi de Vinícius al clàssic...
Que va tenir un què, eh?
Quan monta el pollo al brasiler.
Sí, sí.
O el tema de Valverde, que diu... Quan va dir allò de "yo no he nacido para jugar de lateral derecho". I Xavi Alonso va optar per una política de paños calientes que no li ha sortit bé. L'últim episodi, Mbappé passant absolutament de fer el passadís al Barça a la final de la Supercopa i Xavi Alonso mirant com dicen, bueno, ¿qué? ¿Tú qué? Bueno, pues no hay que ir, si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería. Sí.
A todo esto, el Barça...
Sí, abans que sembli això Copa Madrid, que no sí. És Copa
no,
Madrid.
No, però és que és la notícia esportiva del dia.
I és portada esports Copa, evidentment.
I és portada aquí perquè
el Barça
no
presenta...
parlem del Madrid. Bàsicament,
El Barça presenta Joao Cancelo, aquest futbolista...
Segunda arriba... parte.
Joao Cancelo, capítol 2. S'ha dit per l'Al-Hilal fins al final de temporada, que toma que pot jugar de lateral dret, de lateral esquerra, un comodí per la defensa, un reforç per la retaguarda de l'equip de Hansi Flick, un home que també pot desenvolupar posicions d'extrem, encara que no és tan habitual en aquests termes. Doncs bé, presentació avui de Cancelo, només una veu, dues veus, oficials del Barça parlant del tema Xavi Alonso, una la de Deco, a nit a RAC1, de moment wait and see, i una altra la de Rafinha, que una hora abans de la destitució, una hora després, millor dit, de la destitució de Xavi Alonso, doncs va pujar un post a Instagram amb fotos de la celebració del Barça.
Sí.
Un buen lunes para todos. Home, para todos.
És que,
va ser que
els
no.
Jugadors, els esportes, tenen unes pulles realment interessants.
Sí, 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 sí.
Tu has de prendre molt esportivament, això.
Pa esto sirve Instagram.
Mira.
A l'Espanyol, Pulado. Malíssima notícia.
Molt dolenta.
Es confirmen els pitjors pronòstics, trencament de l'encreuat del genoll dret, adeu a la temporada. Tornava d'aquesta entorsis al genoll, un aparèixer i desaparèixer al camp del Levante i adeu definitivament a la temporada, cosa que obligatòriament redissenya i redibuixa el mercat d'hivern de l'Espanyol. Quique Iglesias ampliarà detalls. Mentretant, el Girona tenen a John Solís a Birmingham. Aviam si fitxa pel Birmingham de la Premiership anglesa. Important. Per què? Perquè el colombià alliberaria la fitxa d'extracomunitari que agafaria el Diablito Echeverri. I si el Diablito Echeverri té fitxa ja i alta a la primera plantilla de Mitchell, el podríem veure divendres a Cornellà, en aquest Espanyol-Girona que obre la jornada de primera i del qual Jorge Martínez s'ha esborrat de mala manera.
No, no aniràs?
És una broma interna, eh? No es preocupin vostès.
Escolta'm, Solís, al final, però fitxaràs, és pràcticament segur o no?
És una sessió condicionada a compra en el cas de que Solís jugui un número X de partits.
D'acord.
Bueno, aquestes fórmules que es fan, si el jugador qualla me'l vull quedar, si el jugador no qualla, doncs escolta, te l'entorno.
Te l'entornes i ja està.
Ja farem. Hi ha partit europeu pel Baxi Manresa, va succeir Baxi Manresa, i la gran notícia en plena poliesportiva. D'alta baix a la classificació de cotxes del Dakar, el nou líder del Dakar en cotxes és Nani Roma. Nani Roma es col·loca primer.
Està fent un gran paper, eh?
Sí, sí, sí. Ell i Carlos Sainz estan fent gran un gran paper, Dakar.
Sí, sí.
I, de moment, Nani Roma, encara que ha de suportar una penalització, es col·loca líder en l'etapa de cotxes, després d'una etapa absolutament... la classificació de cotxes, després d'una etapa absolutament boja. Amb una mica de sort sentirem les seves impressions avui a Esports
Coper. Que és un bon paper, però tal com està el Dakar i les jornades boges que hi han, que això pot canviar ràpidament. Vull dir, és una qüestió... Aviam, tant de bo no sigui així, però...
A qualsevol d'una et pots deixar el Dakar, evidentment, però clar, ja no queda tant perquè s'acabi el rally. Nani Roma és un pilot experimentadíssim i, home, de fet, que es col·loqui líder, doncs, si és que no acaba líder, serà donant guerra, sense dubte.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. Està mogudeta la cosa, eh? El Gil venia...
Quin mes de gener.
Està mogudeta. Està el pati
interessant. Aduro, Alonso, quin mes de gener.
Imagina't, serà... Queda que aquesta jornada, un dels petits, o sigui, parlem del Santander, que no seria un petit, o parlem de...
Escolti, del, Deportivo, sí, Atlético de Madrid.
Per això, que faci una d'aquestes heroïcitats, ja tenim més encara moguda la cosa, eh? Va, que de seguida parlarem... Deixa'm que digui... Ah, sí, home, no he despistat jo ara també, eh? De la balisa B16. Polèmica. Ha arribat en polèmica? És una qüestió que ja estava plantejada per la DGT des de fa molt de temps. Fa molt de temps. El que passa és que no va transcendir fins poc més d'arribar a l'any nou. Alguna cosa sabia, algun run-run, que sí, que bé, que serà obligatòria. Arriba l'1 de gener, és obligatòria ja aquesta balisa UB16, i la tenim liada. La tenim liada perquè és una balisa connectada. És una balisa que a més, hi ha moltes persones que s'han comprat una balisa que no estava homologada, després s'han canviat, i després la darrera és la suposada robatori de dades d'aquesta balisa B16, que no oblidem, és una balisa connectada, i com qualsevol cosa connectada a la xarxa, doncs és susceptible de ser hackejada. I no hi ha coses 100% infal·libles, ja sabeu que no he de poner la mano en el fuego. Doncs bé, nosaltres parlarem amb una empresa de les que les fabrica. A veure què ens explica tot això. I en parlarem aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Des d'aquest passat 1 de gener, les balises B16, aquestes balises d'emergència, quan tens una avaria al cotxe, doncs la poses allà, imantades, al sostre o a un costat, perquè es puguin veure, doncs són obligatòries de portar. Són obligatòries i si no les portes, és sancionable. Sancionable a partir de l'1 de gener, eh? Són obligatòries pels conductors espanyols. Pels estrangers, no. Els que vinguin de fora, de França, no serà obligatòria que la portin. No és obligatòria i no les podran multar per no portar-la. Jo aquí ja veig una qüestió rara, això per començar. Però no parlarem d'aquestes qüestions legals de multar o no multar, que aquí ja entraríem en un debat, perquè em sembla, no sé vosaltres què penseu, això ho parlarem en el seu moment amb un advocat, si hi ha una grave comparatòria en qüestions de legalitat, en qüestions de que dins de la Unió Europea uns ciutadans europeus puguin ser multats per una qüestió i d'altres no en un mateix lloc. Això seria una qüestió que hauríem de discutir, o hauríem d'almenys informar-nos, no? Però, lluny d'això, parlem de la seguretat d'aquestes balises, perquè una de les polèmiques que han tingut abans de, a part de l'homologació o no homologació, és la seva connectivitat i les dades que transfereix aquesta connectivitat. L'altre dia parlàvem amb els Mossos d'Esquadra sobre els perills que pot suposar. Jo vaig accedir directament a un mapa on en temps real, i qualsevol de vosaltres ho pot fer, tens aquestes balises on hi ha un vehicle avariat i t'ho diu. Són dades que no només estaven en aquest mapa, sinó que es veuran reflexades, doncs, per exemple, a Google Maps, per posar un exemple, no? Com a prudència i atenció cap als conductors que circulen. El problema que parlàvem amb els Mossos era això, el perill de que vingués un listo amb una grua pirata o intentés enganyar-te d'alguna manera. El delincuente que se aprovecha de ese dato. Però quines altres dades envia aquesta balisa? Si hi ha. En parlem amb un fabricant. Una de les empreses que fabrica aquesta balisa és Onram, i hem parlat, i tenim el telèfon al seu cap de vendes, el senyor Carlos Garrido. Bé, Onram és una empresa que fabrica llums des de tota la vida, suposo que heu vist la marca por ahí, i és una de les empreses que fabrica aquestes balises B16. Carlos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Primero, gracias por atendernos, Carlos, eso para empezar. Oye, ¿realmente qué pasa con estas balizas? ¿Al final se conectan y qué dan? ¿Realmente dan datos?
Pues no, a ver, realmente estas balizas, yo siempre me gusta poner el mismo ejemplo porque además es bastante esclarecedor. Estas balizas que llevan una Narrow Band IoT, una SIM card, para que nos entendamos todos, una cosa parecida SIM que tienen nuestros teléfonos móviles,
sí.
Pero es distinta. Es la misma también, es la misma tecnología que utilizan los contadores de agua que están enterrados en los sótanos y que no hace falta que nadie les dé acceso a leerlos, ¿vale? Esta tecnología, la de Internet de las Cosas o Internet of Things, que es el IoT tan famoso que suelen llevar las balizas en la terminación del nombre, lo que hace es poder, de forma remota, traer los datos que al fabricante o al legislador, en este caso la DGT, le interesa. En este caso lo que nos encontramos es que estas balizas lo único que emiten cada 100 segundos es la geolocalización. De hecho, hace ya unos meses hubo algo de ruido porque, sí, según parece, un hacker había conseguido vulnerar la seguridad de una de las balizas. Bueno, a ver, yo siempre parto de una premisa, que ningún sistema es 100% seguro. O sea, si han conseguido hackear la web de la NASA, pues cómo no van a hackear una pobre baliza, ¿no?
Sí.
Lo único que, claro, yo siempre me pregunto, ¿con qué fin? ¿Para qué? No, es que es para saber dónde está la baliza ya, pero para eso tú tienes que tener físicamente al alcance de la baliza. Con lo cual, no sé, o sea, vale, estoy hackeando la baliza que tengo a 200 metros, perfecto, una cosa estupenda, ¿no? Has hecho un...
Eso, el dato que da la baliza sería solamente la geolocalización.
Solamente la geolocalización, de hecho, cuando cada 100 segundos, como te digo, o sea, una vez que nosotros pulsamos la baliza tarda 100 segundos en enviar esta geolocalización, lo primero que hace...
Y lo va haciendo cada 100 segundos, decías, cada 100 segundos renueva, sí, sí, va lanzando esa señal.
Claro, entramos de 100 segundos... segundos por si tú te has movido. Imagínate que, bueno, que nos hemos colocado en la carretera y decimos, ay, aquí, aunque el coche está tal, o aunque puedo moverme un poquito más. Bueno, pues vuelve a enviar esa geolocalización, una de dos, para asegurar que estás en el mismo punto o que te has desplazado, ¿vale?
De acuerdo.
Simplemente para que esa geolocalización siga confirmando que el vehículo está ahí, ¿vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, te has parado porque te sientes mal y a los dos minutos has vuelto a apagar la baliza y ya no estás. Entonces, por eso están estos tramos, digamos, de conformidad de la geolocalización.
¿Y emite esta señal siempre, solo cuando está conectada, claro?
Solamente cuando está conectada y solamente después de pasados 100 segundos. También hay un tema importante que es, bueno, pues lo típico de que todo el mundo quiere ver si el producto funciona, entonces aprieta el botón, bueno, pues para evitar también esos falsos positivos, ¿no?
Sí.
Podríamos llamarle.
Sí.
Hay este decalaje de tiempo, aparte que la baliza necesita conectarse, como te comentaba, primero a la nube del fabricante, en este caso pues se conectaría a nuestra nube, y desde esa nube los datos de forma encriptada y de forma completamente anónima viajan a la web de GT3.0, que es la que luego los va a publicar o bien en el panel de incidencias de DGT o bien en un navegador tipo social driving o Google Maps, no importa tampoco hacerle publicidad a Google, ya
sí,
no hace ninguna falta, o incluso en los paneles de información de tráfico, estos que nos avisan dentro de 2 kilómetros,
sí, entiendo,
accidente, bueno, pues nos va a informar dentro de 2 kilómetros, vehículo detenido.
Entiendo que cada empresa fabricante tiene su nube para recibir estos datos y luego reenviárselos,
sí,
a la DGT.
Sí. Correcto. Cada empresa fabricante tiene que tener su web o bien subcontratarla. Hay empresas que lo que hacen es subcontratar la nube a uno de los proveedores de telecomunicaciones, llámese Telefónica, etc.
Sí, sí, los que sean. Bien, luego la otra cuestión es sobre, muchos decían, ¿se ve, no se ve? Si es que es adecuado, no es adecuado. ¿Qué potencia mínima tiene que tener la luz de estas balizas?
Bueno, la legislación nos habla de un mínimo de 40 candelas. 40 candelas es una luminosidad, nosotros, como especialista de iluminación, entendíamos que era bastante baja, por eso la nuestra hace más del doble de estas 40 candelas mínimas, ¿vale? Luego también entra dentro del campo del ángulo, es decir, no es lo mismo la luminosidad que se tiene, perdona, en un ángulo de 0 grados que en un ángulo de 20 grados o con un ángulo de menos 20 grados, ¿vale? Porque todo esto es cómo vas a ver la luz con respecto a la altura de tus ojos. Entonces, no es la misma luminosidad. Por lo tanto, claro, si no recuerdo mal, lo que es el máximo de candelas que apunta la legislación estaba cerca de las 700 candelas. Para que nos hagamos una idea, eso son las luces de un coche moderno en LED. Con lo cual, eso es una intensidad que con una pila de forma autónoma o una batería recargable de forma autónoma es imposible de conseguir, ¿no? O sea, te quiero decir, el mínimo es muy bajo,
sí,
y el máximo es una locura.
Entonces,
entre ese mínimo y ese máximo hay que encontrar el punto de cordura, ¿no? Que llamaría yo, el punto donde, bueno, la baliza despide un haz luminoso suficiente para verse y suficiente también para mantenerlo en el tiempo.
Claro, porque o sea, que la batería no se gaste a los 2 segundos, claro.
Claro, de nada nos serviría pegar, ostras, tú, qué fogonazo, que ha sido, es una baliza, un rayo. No. Hay que mantener ese dispositivo funcionando. De hecho, la norma habla de un mínimo de 30 minutos con la baliza encendida y emitiendo la geolocalización, porque también hay que tener en cuenta eso, que no solo la batería va a prestar su energía a la luz, sino también a la geolocalización.
Pues, señor Carlos Garrido, jefe de ventas de Orram España, oye, muchísimas gracias por esta charla que ha sido aquí con nosotros y hablarnos de esta ahora polémica baliza en este caso. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, encantado, muchas gracias.
A COPE Cataluña.
La imatge del dia, a COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què cada cop hi ha més terraplanistes? Per què cada cop hi ha més gent antivacunes? Per què es mantenen aquestes fake news? D'on ve tot això? Doncs mira, intentem aclarar tot això, intentem veure d'on venen totes aquestes històries de terraplanistes i demés, amb el senyor Miquel Urmeneta, que és professor de periodisme de la Universitat Abat Oliba Feu. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No queda l'atenció, perquè les fake news sempre han existit, però és que ara estem a un nivell exponencialment elevat, no?
Sí, jo el que diria, o sigui, relacionat amb el que tu comentaves,
sí,
és que, com que hi ha tanta informació, tants continguts, tants missatges, la connexió és tan permanent, estem una mica empatxats, no? I clar, llavors, quan se'n parla d'algun tema, diguéssim, les falsedats o els continguts no prou acurats també es multipliquen. I com que ens hem d'anar fent, hem d'anar creant la idea del nostre món una mica sobre la marxa, mentre anem en metro a la feina, sí, mirant el mòbil, clar, tot és com és un objectiu com massa gran, amb uns mitjans massa precaris.
D'acord. Requereix massa esforç, vull dir, desmentir i comprovar totes aquestes informacions que ens arriben, no? Però és que anem amb el primer missatge que ens arriba, eh?
Perdó?
Que ens quedem a vegades, que la gent es queda moltes vegades amb aquell primer missatge que li arriba i lluny de contrastar, que suposo que això requereix un esforç, ja ho dona per bo, aquell missatge.
Clar, és que jo crec que ens tenim a nosaltres mateixos com, entre cometes, massa ben conceptuats. O sigui, és veritat que no, les persones humanes som éssers racionals, però això no vol dir que totes les nostres decisions i tot el nostre coneixement, o millor dit, creences, s'elaborin racionalment.
Entenc.
I llavors, per aquí va la cosa, en realitat, no? Vull dir que nosaltres fem les nostres, o sigui, elaborem creences en base a dades, també racionalment, però també hi ha molts altres factors que intervenen. I, per tant, doncs, aquí està com la cosa.
Ahà. Miquel, quin paper juguen les xarxes socials en tot això? És a dir, perquè darrerament, i sobretot les noves generacions, moltes s'informen a través de xarxes socials, no de mitjans tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, a través de TikTok, i no tan gran, no tampoc tan noves generacions. O sigui, molta informació arriba a través d'aquestes xarxes socials. Quin perill hi ha davant de tot això?
El perill és una mica el que tu comentaves, no? O sigui, és a dir, a l'hora de fer les nostres creences, jo crec que ens val igual el contingut que vingui d'una banda com d'una altra. El que passa és que és veritat que a les xarxes socials hi ha molts continguts que es generen doncs, constantment, i allà tothom pot trobar una mica la seva petita tribu. És a dir, o sigui, la part social, la part de trobar altres persones que pensen com jo, juga un paper d'una certa rellevància a l'hora d'elaborar les nostres creences. I és veritat que si en el món físic a vegades és més difícil trobar aquesta tribu, el món digital sí que ho permet amb més facilitat. És a dir, a Espanya hi ha un 4% de persones que pensen que la Terra és plana.
Sí, sí, jo
particularment, al meu cercle social no hi ha ningú, o no he detectat ningú, que tingui aquesta creença. Però potser, diguéssim, si jo la tingués, via xarxes socials, sí que trobaria aquesta tribu ja, molt més fàcilment. I això em serviria com de reforç per la meva creença, de reforç emocional també, em mantindria, diguéssim, el dia de l'elaboració narrativa que es fa sobre aquest tema. Llavors, en aquest sentit, ho poden fomentar.
Ahà. Doncs, senyor Miquel Urmeneta, professor de periodisme de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes, sinó segons com s'utilitzen, eh? No és una qüestió de demonitzar-les, però sí que és veritat que moltes persones s'informen a través de xarxes socials. Bé, doncs hasta cualquiera pode escriure ahí, hasta jo. Bé, recordar que totes aquestes xerrades, i això que el capítol del terraplanisme i tot això, és un capítol socialment força interessant a l'hora d'analitzar, eh? Però força interessant, i ho farem un dia amb més temps i més tranquil·litat. Arribem a les dues. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, o podeu descarregar la nostra aplicació, tant per iOS com per Android, i allà, doncs, a part de tota la programació de la cadena, doncs podeu escoltar totes les nostres peces a Cope Catalunya. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Pilar García de la Granja. Que acabin de passar una molt bona tarda.